Bé, moltes gràcies. Benvinguts i benvingudes en aquest ple municipal extraordinari amb dos punts de l'ordre del dia per part de l'àrea d'economia i passaríem doncs, al primer punt, que seria el dictamen d'aprovació dels annexos 1 i 2 del Pla Estratègic de Subvencions pel període 2017-2019 corresponents als programes de l'exercici 2019. Té la paraula el senyor Brugueroles.
Sí, bon dia a tothom i gràcies per trobar-nos de nou amb aquest ple extraordinari. Bé, aquest primer punt anava vinculat amb el punt que tractarem després i per això en el ple que el pressupost ens va quedar retirat de l'ordre del dia també era necessari retirar aquest punt. Bé, aquí del que estem parlant és d'això, no? De l'aprovació dels annexos 1 i 2 del Pla Estratègic de Subvencions, que és un pla estratègic que va aprovar aquest mateix ple l'any 2017, concretament el 17 de juny, i que el 18 de desembre del mateix any aquest mateix ple va aprovar els programes pressupostats per 2018. L'annex 1 correspon a la descripció dels programes pressupostats, inclou la indicació de la dotació pressupostària assignada, i l'annex 2 inclou els indicadors de seguiment també per l'exercici 2019, que es van actualitzant al portal de transparència i estan a disposició de tothom, també a la seu electrònica municipal. L'annex 1 recull una dotació pressupostària total de 4.540.000 euros amb una classificació en 9 matèries diferents que descric ràpidament, que és en matèria de valors i drets de la ciutadania, és la primera, sobre creixement cultural i patrimoni de la ciutat, la segona, en matèria de lleure i garantia educativa, en matèria de joventut i esports, en matèria de protecció i foment del medi natural, en matèria d'ocupació i desenvolupament professional, de promoció econòmica i comercial, ajuts a l'habitatge i cooperació internacional. En aquests nou blocs es detallen els procediments de concessió, que poden ser de concurrència o directa, i la tipologia, que pot ser competitiva o no competitiva o nominativa. I es detallen també els quadres d'assignacions que corresponen a cadascuna d'aquestes categories. I a continuació, aquest mateix annex 1 el que fa és descriure el detall de cadascun d'aquests nou blocs i el seu desenvolupament en objectius estratègics. Pel que fa a l'annex 2, recull els indicadors per a l'avaluació de l'efectivitat d'aquest mateix pla i s'informa que mitjançant 41 indicadors corresponent a les 9 matèries del pla es vol analitzar el grau de compliment dels objectius fixats. La informació i el seu detall està disponible als llocs indicats, el vam compartir en el seu dia en comissió informativa. El resum de tot plegat crec que ha de ser el de constatar que ens hem de seguir autoexigint millores, no? Millores en la gestió de la despesa que ens permetin avaluar la qualitat i l'eficiència de cada euro públic sobre el qual decidim. Hem de garantir que no només les inversions i les despeses guarden estricta relació amb les necessitats de la ciutat i també amb la voluntat política que determina aquest ple, sinó que també cada euro està adequadament alineat amb una estratègia sobre la qual hem reflexionat. I ho hem d'haver fet de forma compartida i que, per tant, hem estat capaços de generar indicadors tan objectius com sigui possible sobre l'eficiència de cada despesa que executem. I també en el cas de les subvencions, el capítol 4 del pressupost, aportacions que es realitzen amb entitats terceres amb una intenció que no ha de ser una altra que poder fer més i millor i fer-ho amb menys, és a dir, seguir avançant amb la construcció d'una societat, d'un municipi més just i més avançat al menor cost possible, col·laborant molt, compartint espais de codecisió i de cogestió. Són procediments i línies de treball encara relativament recents que paga molt la pena compartir i sobre les quals tenim moltes ganes de seguir millorant entre tothom. Gràcies.
Gràcies, senyor Brugueroles. Grups que vulguin intervenir en aquest punt? Doncs passaríem a la votació. Vots en contra per part del Partit Popular, senyor De Franc, i per part del Partit Socialista. Abstencions per part d'Iniciativa i Ciutadans. I vots a favor per part de la resta de grups i per part del regidor Xavier Cortés. Passaríem al punt número 2, dictamen de resolució de les al·legacions front a l'aprovació inicial del pressupost municipal general, bases d'execució i les plantilles de personal per a l'exercici 2019 i la seva aprovació definitiva. Té la paraula el senyor Brugueroles.
Gràcies de nou. Amb un mes i mig d'endarreriment sobre el calendari que jo hauria volgut, doncs podem portar a ple l'aprovació definitiva del pressupost de 2019. Ja sabíem des del primer dia que aquest seria un pressupost difícil. L'altre dia comentàvem amb l'Azarín que segurament és el més difícil dels darrers 15 o 20 anys. Que vàrem plantejar ja des de l'inici, sabent que la proposta que emetria el govern, que ja va costar de tancar, que ja va requerir un plus de dedicació i diàleg intern abans de la seva presentació als grups d'aquest ple, en tota probabilitat seria intensament modificada per incorporar l'expressió de la voluntat política del grup o dels grups que volguessin contribuir a la seva aprovació. I així ho vàrem plantejar des d'un bon inici, amb un plantejament que ha volgut ser radicalment obert a les aportacions de tots els grups del consistori, des d'un plantejament que hem compartit repetides vegades, que és que els costos per a la ciutat de no tenir pressupostos aprovats són superiors al cost que aquests no siguin exactament el plantejament que havia més inicialment el govern. Per tant, hem mirat de fer-ho compartint tant com s'ha pogut amb nombroses reunions de grup individuals i de la millor manera que humanament ha estat possible. La proposta del govern era la que vàrem presentar, doncs, però la que definitivament anirà veient la llum a partir de les successives modificacions que s'aniran incorporant serà, com no podria ser d'una altra manera, la proposta que sintetitza les visions dels grups que s'hi han volgut implicar en l'aprovació del paquet econòmic d'aquest Ajuntament per l'any 2019. No tots els grups ho han volgut fer, vull deixar-ho caia d'entrada, amb la mateixa intensitat. Amb tothom hi ha hagut diàleg, un diàleg constructiu, però no ha estat possible aprofundir de la mateixa manera o amb la mateixa intensitat, potser perquè les propostes inicials estaven massa allunyades o perquè aquest aprofundiment no responia a la posició política que cada grup legítimament, evidentment, ha volgut adoptar en aquest moment, que a ningú se li escapa que presenta algunes peculiaritats. Bé, en aquest punt jo crec que és molt important tornar a explicar qüestions de procediment. Tothom recordarem que el ple d'octubre del 2018 va aprovar inicialment el pressupost. En aquelles intervencions ja destacàvem tothom que les al·legacions que es presentarien segurament haurien de ser tècnicament desestimades, però políticament podien ser perfectament incorporades. És a dir, el període d'exposició pública del pressupost, per raons legals, només admet l'estimació d'al·legacions de caràcter tècnic, errades, desquadraments, etc., però no de caràcter polític. Per tant, l'acord que ja ha estat fet públic només pot ser implementat a partir de successives i nombroses, per cert, modificacions que caldrà introduir tant a les ordenances com al pressupost un cop aquests ja han estat aprovats. I el detall que ja és a hores ara conegut, que no s'estén, per cert, només a mesures que impacten el pressupost i les ordenances, doncs serà segurament, com ha de ser, explicat pel que fa a les incorporacions pel grup que en aquest cas, doncs, pels grups que han incidit en l'aprovació, però en tot cas, insisteixo, hauran de ser implementats amb successives modificacions que tenim calendaritzades de pressupostos i d'ordenances fiscals a partir de les properes setmanes i ja d'una manera imminent. Fixin-se que ja l'ordre del dia del ple ordinari del mes de febrer ja incorpora una proposta de modificació inicial de les ordenances fiscals, que és una de les fonts que dona, diguem-ne, recorregut a que tot plegat, doncs, pugui tirar endavant. Bé, ja per anar finalitzant aquesta primera intervenció, és molt important que la ciutat disposi d'un pressupost aprovat. És molt important per diverses raons i les més importants, deixeu-me que les situï en el capítol de les inversions. El pressupost, la versió zero, diguem, del pressupost, incorpora qüestions com ara el cobrament de la piscina del Parc Central, de les pistes de Masdenera, de Sant Francesc, la sala polivalent, la millora del monestir, el projecte escenogràfic de la Unió, el pavelló de la Rítmica, bianetització en Cel Clavé, l'avinguda del Baixador, el pla de millora de la Floresta, la segona fase. En fi, diverses qüestions de tothom conegudes que perillen, pel fet de que, doncs, l'aprovació del pressupost hagués pogut quedar aturada, no? I no és aquest l'únic capítol, no em vull estendre, ja ho vam fer amb la formulació inicial del pressupost i amb les successives converses que hem anat tenint amb tots els grups. Jo, diguem-ne, per finalitzar ara ja sí definitivament a aquesta primera intervenció, el que volia era, primera, llançar un capítol d'agraïments a tots els grups amb els quals hem tingut un diàleg, jo crec que un diàleg constructiu, especialment els grups i el regidor no adscrit, que ja amb l'aprovació inicial, en Xavier Cortés vull dir, donis per avançar, que ja amb l'aprovació inicial, doncs, es va abstenir i va expressar que volia continuar dialogant durant aquest període per veure si podíem finalment endegar aquest procés i que conduís a l'aprovació definitiva del paquet pressupostari. I naturalment també el grup d'Esquerra Més, que hem, doncs, fruit de tot aquest diàleg, jo crec que hem pogut, doncs, construir un acord que és positiu per la ciutat i que crec que paga la pena posar un valor. Però tampoc voldria oblidar el rol que en aquest acord han desenvolupat moltes àrees d'aquest Ajuntament, molts regidors que estan aquí presents, que han tingut la seva interlocució doncs, a l'Eloi Rovira, a la Cristina, en fi, tothom, perquè els acords, insisteixo, que no són només de matèria pressupostària, hagin pogut arribar a bon port. I també les herències i els equips d'economia i els equips tècnics, perquè tot això, doncs, si tot va bé, doncs puguem sortir d'aquesta sala avui amb la ciutat comptant amb un instrument que necessita per poder tirar endavant de la millor manera possible. Gràcies.
Gràcies, senyor Burguerol. Els grups que vulguin intervenir. Sí, és el segon, sí. Sí, no, és el punt, sí. Sí, senyor Cortés.
Disculpeu, gràcies, alcaldessa. Teníem convocatòria i notícies de premsa prèvies al ple que avalen el fet de que avui, sembla ser, es podran aprovar els pressupostos del municipi que el municipi de Sant Cugat necessita amb retard, però que els tindrem. Des d'Units per Avançar creiem que no ens pertoca ara entrar a jutjar l'acord polític, però sí creiem que de la mateixa manera, que vàrem ser crítics en el seu dia en l'aprovació inicial del pressupost i amb la comissió informativa preceptiva, ens vàrem queixar de quina era la manera doncs, que havíeu plantejat aquest debat, però malgrat les discrepàncies que les tenim i malgrat el camí cap a la rampa de llançament de les properes eleccions municipals, celebrem des d'Units que Sant Cugat avui normalitzi, o sembla que normalitzarem la situació, i disposem de pressupost ordinari i d'inversions. I com ja hem dit en altres vegades, més val tard que mai. En el decurs de les converses públiques i privades, que ara també en Carles Bruguerola feia esment, en l'aprovació inicial del pressupost, ens vàreu demanar confiança per obrir precisament aquest procés de negociació. I des de Units per Avançar, humilment, doncs, vàrem agafar el repte i vàrem permetre que aquesta negociació, que aquella proposta inicial de pressupost, fes via. I ho vàrem fer des del respecte a la feina feta. Com bé sabeu, doncs, jo em vaig incorporar fa molt poc en aquest consistori i el mandat ja caminava des del mes de maig. Per tant, deia que malgrat les crítiques van fer la confiança a la proposta des del respecte i la discrepància política que en aquest moment avui tenim aquí. Dir també, des d'Units per Avançar, que hem apreciat un canvi, i volem posar-lo en valor, un canvi d'orientació en l'actitud de treballar per l'aprovació del pressupost respecte a la percepció que vàrem rebre inicialment i, per tant, la posem en valor i la volem agrair-la. I més enllà de la feina feta i que hem portat en comú forces estones amb el company institucional en Carles Burgaroles, doncs també és ben cert que s'han intensificat les converses amb altres membres de l'equip de govern i també amb càrrecs directius d'aquest consistori per tal de conèixer diversos aspectes del pressupost. I de fet, doncs, el nombre de reunions crec que avala aquest canvi d'actitud que esmentava. Sempre és cert que darrere de la fredor d'una xifra hi ha un concepte i en la font del concepte moltes vegades hi apareixen les demandes de determinades persones que a títol col·lectiu reclamen millores per al municipi. En moltes ocasions els matisos, l'enfoc i la sensibilitat acaben determinant per claudicar o bé per mantindre't ferm amb la teva posició. Per tant, benvingudes hagin estat les estones que hi hem invertit, perquè en el pitjor dels casos, segur, i si més no per part meva així em vull deixar constància, ens hem enriquit en el debat els uns i els altres. També voldria, alcaldessa, tenir unes paraules cap a la vostra actitud i agrair-vos la implicació més directa en aquest segon tram del diàleg. Creiem que ha estat important i així ho volem destacar. No us escapeu de la crítica, però, i també vull dir que ens és agradat que aquest diàleg amb vos directament s'és produït abans i potser tal vegada no haguéssim arrossegat aquest retard. Potser el desembre podríem haver estat invertint més hores en discutir el pressupost. El que passa és que vàreu considerar en el seu moment, i us ho respectem, que marxau a construir república fora de Sant Cugat i no pas us quedàveu a negociar el projecte de pressupostos. La política local la fem bàsicament en el municipi i des del municipi, dèiem no exclusivament, però sí des del municipi, i respectaríem, per descomptat, tan sols faltaria la vostra pretensió de contribuir a una determinada sortida política davant de la greu situació en què es troba el país, Catalunya, però l'alcaldessa que voldríem de tothom, entenem que ha de garantir i vetllar primer per al construir el Sant Cugat que necessitem i després aplicar-se amb aquelles altres qüestions d'ordre superior que considereu. En qualsevol cas, malgrat la discrepància i amb el respecte i la coherència, gràcies avui per ser on som. Respecte i coherència que ens va dur a l'abstenció inicial i respecte i coherència que ens fa mantindre en aquesta opció de vot. Nosaltres, com he dit abans, ens hem incorporat fa poc en aquest plenari i, malgrat no podem mantindre una vida pròpia i ens hem de resignar aquí en el grup de no escrits, hem procurat fer una construcció, una oposició constructiva i, per tant, des de mirem de continuar portant el nostre granet d'arena a un determinat model i a una determinada manera de fer política local. Manera de fer que passa per la coherència personal d'aquest que us parla i per la del projecte polític que pretén preservar i recuperar en alguns aspectes el Sant Cugat que hem construït fins ara el projecte que, com bé sabeu, represento d'Units per avançar. Per acabar, ara sí, després d'aquestes reflexions, vull destacar alguns aspectes i conceptes de la proposta d'inversions sense desmereixer altres aspectes que ja vàrem abordar en el debat de l'aprovació inicial. I detallo a continuació tres aspectes tan sols en quant a l'habitatge social. La detecció de pisos buits, hem comentat amb altres cercles més reduïts, amb comissions informatives i també amb la taula d'habitatge social, que tenim la percepció de que hi ha pisos buits en el centre i en altres indrets del municipi, però considerem que hem de passar de la percepció a la constatació de que aquests pisos hi són i confiar que a part d'aquests pisos es poden incorporar en el parc d'habitatge i, per què no, en l'habitatge social que tant necessita el nostre municipi. Confiem en que les eines de Sorea i altres eines ens portin a detectar quins són aquests habitatges i, per què no, a confiar, com ja han fet altres municipis catalans amb l'ajut fins i tot de subvencions europees, incentivar que aquests habitatges també puguin acabar en la borsa, que facilitin doncs, que hi hagi major habitatge social i que, en qualsevol cas, més ciutadans ja residents en el municipi puguin continuar visquent aquí. Per una altra banda, l'increment de pisos d'emergència social, tal com ja ens vàreu explicar en la taula d'habitatge, i fins i tot l'avançament del calendari i d'altres promocions gestionades per Promusa augmentaran, com deia, les opcions de continuar vivint en el municipi per part d'una part de la ciutadania i, per tant, ho celebrem. En l'apartat de la seguretat policial, sí que també vull destacar la informació, la que he tingut accés i he pogut debatre, per com cobrir el pla de jubilacions. Se'ns ha informat doncs, que hi haurà un nombre de policies que enguany doncs, podrien prendre aquesta determinació o que fins i tot ja l'han pogut prendre i, per tant, que sí que s'ha esmerçat la imaginació i buscant les eines i l'enginy per tal de poder cobrir aquest nombre de policies, doncs, d'aquests professionals de la policia local que deixaran de prestar el seu servei en el nostre municipi. També l'increment d'efectius que hi havia previst, ens heu parlat en el seu dia de tres noves places, aquí podríem discrepar si el nombre és l'encertat o no i podríem invertir moltes hores, en qualsevol cas benvingudes siguin tres noves incorporacions a la plantilla de professionals que tindrem en el municipi, així com també les millores tecnològiques que confiem ajudin a mantindre la tendència de les darreres xifres pel que fa als robatoris del municipi. Acabo amb l'apartat de suport a les entitats, la sala polivalent sobre la qual planeja un rum-rum de es podran fer concerts o no. Jo estic convençut, vull estar convençut i vull mostrar el meu convenciment i el convenciment d'Units per avançar en la paraula en què la regidora Solanelles, l'actual responsable de l'àmbit de cultura, ens ha fet arribar, però sí que és ens dol que aquest rum-rum encara continuï. És ben cert que el municipi creix, és ben cert que les necessitats també i, per tant, benvinguda sigui tota opció que comporti ajudar el ric teixit associatiu del municipi. Ara bé, creiem que l'import per dur a terme amb garanties a aquesta sala és, al nostre entendre, un import elevat. I més encara quan el pla d'usos no està tancat, no està definit per la informació de la que disposem i que en tant entenem que cal fer encara un retorn de les propostes que les entitats en el seu dia hagin pogut fer o d'aquella informació que els hi heu de transmetre i que
senyor
no dubto.
Cortés, ara hauria d'anar acabant, ja li he allargat el temps, doncs, perquè s'organitzi. Disculpi, però és que hem acordat amb Junta de Portaveus de potser allargar una miqueta els 5 minuts, però és que ja em porta 6.
Doncs, disculpeu, no tenia el rellotge, deixo la segona intervenció per més endavant i estava a punt de cloure. Gràcies.
Va, gràcies.
Bueno, poco que decir de unos presupuestos continuistas. Curioso, siempre será curioso cómo se aprueban unos presupuestos, cómo se aprueban otros. La legitimidad del gobierno siempre de negociar con quien considere negociar y con quien lo escuche y con quien quiera hablar es una cosa fundamental para la aprobación. Ustedes, yo creo que han hecho su trabajo. Para mí seguirán siendo presupuestos continuistas, que no quiere decir una mala noticia. Quedaron muchas cosas sobre el tablero de las cosas que se presupuestaron el año pasado, y ya no estamos en un contexto de 155. Han cambiado mucho las circunstancias en las que se negoció el año pasado, y esperando que estos presupuestos siempre sean para mejor. Yo sí que tengo que decir una cosa, que así como yo puedo encontrar defectos en los presupuestos, yo tengo que realzar la figura de una persona que siempre ha tenido estas negociaciones, que ha sido Ferran Villaseñor, que cada vez que ha habido una negociación, él siempre ha tratado de sacar lo mejor para la ciudad. Y en este sentido, no tengo nada más que decir por lo que respecta a MES. Lo otro ya yo no lo sé. Pero yo creo que al final, de todo lo que se haga, este presupuesto tendrá mucha respuesta política más que técnica en esta votación. Yo creo que es un documento netamente político que se ha llevado por causas más que todo de momentos que en sí de negociaciones, ya que lo que pudimos ver en prensa que sacaba el gobierno, bueno, el pacto, que se podían ver las mismas cosas más o menos que ya había. Se puede decir que estaba dorado por una cuestión de marketing, de presentación, pero a mí me parece que más o menos era lo mismo del año pasado. Muchos dirán que no, que hay cosas nuevas, pero siempre es una buena noticia que la ciudad tenga unos presupuestos aprobados. Y sin más que decir, repetir que el voto será en contra y nada más.
Señor Benejam.
Gracias, señora alcaldesa. Bueno, en este caso, estos presupuestos, que son el resultado de un pacto político entre el equipo de gobierno de PDeCAT y Esquerra MES. Nosotros, evidentemente, lo que pensamos, y así lo hemos manifestado.
Y demócratas también.
Bueno, y demócratas. Bueno, en fin, si lo quieren encajar así, demócratas, porque no era demócratas, pero bueno. Responde a una dinámica negativa del equipo de gobierno. Es decir, para nosotros, el equipo de gobierno lo que ha hecho ha sido coger la peor de las opciones que tenía dentro de las posibilidades para aprobar estos presupuestos. Evidentemente, como en la primera ronda, pues no fue posible y hubo que desconvocar o retirar del orden del día ese punto de los presupuestos porque no iban a salir aprobados, ni siquiera por el Grupo de Esquerra, ha habido que plegarse a determinadas peticiones de este grupo para poder aprobar el presupuesto y, además, para obtener también el apoyo de algún otro grupo, aunque sea parcialmente. Evidentemente, sí que han habido reuniones. Nosotros hemos hecho una reunión con el señor Bugarolas, en la que le dijimos cuáles eran nuestras líneas rojas y cuáles no lo eran. Es decir, como en toda negociación, pues hay unas cosas que son indispensables para cualquiera de las partes y otras que no lo son tanto. Y nosotros se lo expusimos de una forma transparente y clara desde el primer momento. Y la verdad es que yo creo que eran fácilmente aceptables, sobre todo si lo que se pretende es gobernar para todos los ciudadanos de San Cugat y no solamente para algunos. Pero claro, las líneas rojas son las líneas rojas y no pedíamos que esas líneas rojas fueran exclusivamente a nuestro terreno, a lo que nosotros entendemos de cómo hay que gastar el presupuesto, sino en evitar según qué actitudes con este presupuesto, que creemos que no ayudan en nada a gobernar para todos, que es en definitiva lo que tiene que hacer un ayuntamiento. Y en este caso, con el pacto de Esquerra, el presupuesto ya sabíamos cuál era. Sí que es verdad, estoy de acuerdo con que es continuista, pero al que se le han introducido, y por lo tanto, como continuista, nosotros tenemos nuestras cuestiones criticables, como que haya una presión fiscal demasiado alta, que no se invierta dinero, más dinero en seguridad, que no se invierta más dinero en ayuda social y otra serie de cuestiones que ya hemos repetido hasta la saciedad en innumerables ocasiones. Pero hoy en lo que nos vamos a centrar es en esto, en el pacto con Esquerra, porque al final lo que hace es costar un poquito más de 2 millones de euros más al bolsillo ciudadano, que no al presupuesto. O sea, estas modificaciones no han sido contra el propio presupuesto, reduciendo gastos en otras áreas, sino contra el bolsillo de ciudadano aumentando impuestos, como por ejemplo la plusvalía municipal, que es donde se va a cargar mayoritariamente esta subida, este aumento del presupuesto en algunas partidas. Sí que estamos de acuerdo en algunas de las cosas que proponía Esquerra y que el Gobierno municipal ha aceptado para este acuerdo, como por ejemplo las dotaciones presupuestarias para la vivienda. Es decir, en este caso entendíamos que sí correspondía aumentar las partidas para vivienda, dado que en muchos de los aspectos propuestos por Esquerra nosotros hemos estado siempre de acuerdo y hemos compartido esas iniciativas. También para inversión en infraestructuras y también, por ejemplo, como ejemplo puntual, para el barrio de San Francés, que también entendíamos que hacía falta llevar adelante ese plan que era una de las condiciones que puso Esquerra. Pero no estamos de acuerdo en gravar la plusvalía, en poner una tasa para los pisos vacíos, en una sobredotación para esta partida de la sala polivalente que se ha exigido y en subir los impuestos en general, como ya hemos dicho anteriormente. Y tampoco estamos de acuerdo en no suprimir gastos políticos. Es decir, para nosotros siempre ha sido una máxima el que el gasto de este ayuntamiento en cargos de confianza ha sido demasiado alto. Todo ello lo que nos lleva es a votar que no a este presupuesto. Y, por lo tanto, como no estamos de acuerdo en cómo se ha gestionado este gasto superior, en vez de sacarlo de las partidas del propio ayuntamiento, como, por ejemplo, los gastos en servicios jurídicos, que son altísimos. Por ejemplo, en 2018 estaban presupuestados en 370.000 y creo que al final habrán sido un poco más. Los gastos en suscripciones a periódicos y revistas, 78.000 euros. La publicidad y la propaganda propia del ayuntamiento, 280.000. Sueldos en general, 36 millones, sin contar las cotizaciones a la Seguridad Social, que son 7,5 millones más. Gratificaciones al personal, 108.000 euros. Pluses de productividad, incluso en los departamentos en los que no hay ninguna razón para dar un plus de productividad, como por ejemplo en urbanismo, en recursos humanos, en comercio o en algunos otros, 3.190.000. Bueno, pues a nosotros esto nos parece inaceptable. Por lo tanto, no vamos a votar a favor de este presupuesto. Gracias.
Señor Soler.
Bona tarda ja a tothom. Molt bona tarda. Nosaltres, com plantejàvem aquesta intervenció, podíem dir, home, podem fer una intervenció explicant les bondats de les nostres al·legacions, podríem fer una intervenció criticant l'acord de govern, o tercera, podríem fer una intervenció criticant el conjunt global de com queda el pressupost. Així que, davant d'aquesta qüestió, doncs farem les tres coses en una. La primera de tot, una de caràcter general, respecte al pressupost. Un cop desestimades, és curiós, no?, perquè un cop desestimades les al·legacions polítiques, que només entraven les tècniques, resulta que s'avança amb el pressupost amb acords polítics. Una certa incoherència. Per tant, vol dir que hi ha una certa voluntat política per arribar a un acord amb qüestions tècniques. El senyor Brugoles, jo no diré que m'ha entès, no? Però sí que ho ha plantejat tot com molt bucòlic, hem parlat molt, hem estat hores de despatx i tal. Vostè i jo no parlem des del desembre, des del ple d'abans del desembre del 2018, en què nosaltres a última hora vam donar la nostra negativa, per tant no hem tingut cap tipus de contacte més. I a dia d'avui, bueno, ens hem saludat perquè som persones diguéssim, amables i educades, però no hem tingut cap tipus de conversa. Per tant, hi ha hagut una voluntat política esbiaixada d'aprovar un pressupost amb determinades formacions polítiques i no hem vingut a buscar en el PSC. També ho trobo lògic i legítim de fer-ho, però tampoc no digui a l'audiència que ha intentat buscar l'acord polític amb tothom, perquè no és cert en aquest cas. No? Per tant, no hem tingut contacte. I nosaltres fem una valoració conjunt i global i diem que aquests no són, com vam dir, Jo crec que hem dit al llarg d'aquests 40 anys, o bueno, de 30 anys que governen vostès, que no són els nostres pressupostos, que no els hem fet nosaltres, excepte el 2018, que aquest sí. Vam ser corresponsables i vam ser lleials amb allò que vàrem aprovar en el seu moment, l'any 2017. I per tant, creiem que no són els nostres pressupostos, nosaltres els haguéssim construït d'una altra manera i òbviament haguéssim posat l'accent en altres qüestions. Bueno, hem vist des de la perspectiva, quan s'aproven pressupostos es pot caure en un parany, no? De semblar que quan hi ha un acord, ostres, que xulo tot plegat, no? Però home, veient, si algú té una mica de memòria en el propi mandat i veient els anteriors acords del 2016, del 2017, amb la formació que ara vostès han acordat, veient els mateixos acords que també vam arribar nosaltres en l'any 2017 pel pressupost del 2018, doncs vaja, varien ben poc, eh? Les qüestions partides varien ben poc, no? Acord del 2017, 16, pel 2017, amb Esquerra Republicana, 22 mesures, més altres d'ampliables. Segons el que ha sortit de premsa, l'acord 2019, 12 mesures, sense ampliació. El pressupost del 2018 va ser, diguéssim, prorrogat el seu acord de sostenibilitat o de no sé com el titulaven en aquell moment, no? Per tant, nosaltres creiem que és un pressupost que té poca ambició. Poca ambició en matèria d'habitatge, tot i que els he de reconèixer que hi ha puntualitats en qüestions d'habitatge, ara entren en una incoherència. El govern de l'Estat va fer una aposta prou important amb un decret llei en què implementava un seguit de mesures que anaven directament subjectes a millorar la gestió i l'habitatge en els municipis. Els seus grups parlamentaris, els dels dos que avui presenten aquest pressupost, el van tombar. Per tant, certa incoherència, menys marge de maniobra pels municipis i en aquell moment el govern de l'Estat els hi oferia. I amb la caiguda del Reial Decret, doncs, impossibiliten o perillen una partida de 650 milions d'euros amb injeccions de les grans àrees urbanes, de les quatre grans àrees urbanes de l'Estat, entre les quals hi havia Barcelona i entre les quals a Sant Cugat ens hagués tocat un pessic. Matèria d'ocupació. Jo crec que és un pressupost molt escàs en matèria d'ocupació per part municipal. Tot allò que no depengui d'altres administracions, com l'àrea metropolitana, la Diputació de Barcelona o el SOC, la Generalitat, hi ha poca ambició. Ambició en matèria d'ocupació, hi ha poca ambició, poca imaginació i pocs recursos en formació. Tema de seguretat, home, sí, implementem una petita partida, però no l'ambició que hauríem de tenir com a Ajuntament amb tots els problemes que estem tenint amb seguretat. I no parlo només d'incrementar el nombre d'efectius, que nosaltres estaríem d'acord amb incrementar-ho, però fer una planificació a més llarg plaç. L'altre dia, a la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya, el conseller Buch va implementar l'augment de 1.000 bombers, no? Que avui hem anat a fer una roda de premsa sobre bombers. 1.000 bombers en 4 anys. Bueno, aquesta és l'ambició que a nosaltres ens agradaria pel nostre Ajuntament. Plantejar realment aquest doblar la plantilla de policia local que necessitem a Sant Cugat, veient les baixes que es poden determinar per les jubilacions i per la necessitat ja d'increment de per se. Per tant, poca ambició amb seguretat. Amb habitatge ja ho hem comentat. I el que sembla, el tema de mobilitat, que és l'altra gran preocupació dels santcugatencs, també anem a batzegades. Tenim un pla de mobilitat que ens l'hem anat trillant quan volíem, però no hi ha una línia, no hi ha una estratègia, no hi ha una planificació executiva de com s'hauria d'anar la mobilitat en el nostre municipi. Anem fent aquí, anem fent un aparcament...
Senyor Soler, porta 6 minuts ja.
Porto 6 minuts, doncs acabarem la...
No,
i acabo
dient... Rèplica,
pot... Sí, però acabo dient amb l'altre punt, perquè són els grans blocs, només...
Perquè pugui organitzar
Disculpi.
El discurs.
I poc ambiciós en política mediambiental. Aquest Ajuntament va prendre l'acord, en el seu moment, d'implementar un seguit de mesures a través de les propostes de l'alcalde Àngel Casas. Ni una. Ens quedem a les beceroles, en política ecològica, amb un pla d'implementació d'electrolineres, etcètera, etcètera. Ja, en tot cas, ja ho faré. Moltes gràcies.
Senyor Gutiérrez.
Moltes gràcies. Bé, nosaltres no, crec que no és cap sorpresa, votarem en contra d'aquests pressupostos, igual que ho hem fet en els diferents pressupostos que s'han presentat al llarg d'aquest mandat. Ens han dit, i avui el Carles ho ha repetit, que els pressupostos s'han d'aprovar per responsabilitat, perquè la ciutat els necessita, que sense pressupostos no es pot fer gairebé res. Jo li reconec que sense pressupostos és molt, amb uns pressupostos prorrogats és molt difícil de fer política, però alguna cosa es podria fer. Tot i així, reconec que tenir uns pressupostos és necessari. El que jo discrepo és que si vostès els preocupa tant tenir uns pressupostos, haurien d'haver fet la feina de treballar les confiances amb tots els grups de l'oposició. No és una feina que es pugui fer a última hora. Amb aquest grup les confiances no existeixen. I tot i així ens demanen, i ens han demanat en l'única reunió que vam tenir per parlar de pressupostos, un salt de fe. Aquests pressupostos per nosaltres són paradigmàtics de 4 anys d'incompliments o de complir malament. Per exemple, i no m'extendré, la qüestió de la tarifació social o de la perspectiva de gènere. Però no només. Com volen que confiem quan en aquest ple hem aprovat tantes mocions que no s'han complert? Encara espero, senyora alcaldessa, l'informe que em va prometre enviar el dia després del ple amb totes les mocions d'aquest mandat. Crec que cap regidor les ha rebut. Jo aquell ple vaig fer una petita llista amb algunes mocions, amb algunes qüestions bastant petites que encara que s'havien aprovat i que no s'havien fet. Avui els llegiré perquè tinc una mica més de temps. L'estudi de la municipalització de l'aigua, els treballs a les rieres, diverses accions sobre l'acollida de refugiats, la revisió del pla d'equipaments, que segueix a mitges, el pla integral de sostenibilitat, ara ens posem amb l'agenda 2030, però no era ben bé el mateix, el registre de bicicletes, les diferents accions amb temes de LGTBI, accions de transparència, que no només la moció de l'últim ple, abans ja n'havíem aprovat, accions per posar, per defensar Sant Cugat com a ciutat per la cultura vegana i vegetariana, no s'ha fet res, la qüestió dels comptadors telegestionables, el tema de repensar Promusa, bé, etcètera, etcètera. La prova d'aquests incompliments i d'aquesta falta de confiança que nosaltres no podem tenir amb aquest equip de govern és que l'acord amb Esquerra Republicana és un acord on bàsicament es posen diners a totes aquelles coses que vostès ja s'havien compromès a fer. Concretament, per exemple, insonoritzar la sala de concerts, no? M'agradaria saber què era abans la sala de concerts quan no era insonoritzable. Però la mare dels ous, per mi, el tema dels ingressos i el tema de la progressivitat, que és el mateix que ens ha fet votar en contra d'aquests pressupostos bàsicament en aquests últims 3 anys, el nucli dur pel que nosaltres són els pressupostos municipals. Sabem que l'IBI no és un impost progressiu, però sabem que com a ajuntament tenim mecanismes a través de les subvencions, a través de la tarifació social, que fan que la política d'ingressos pugui ser un element redistributiu i no només que les subvencions i la tarifació social no serveixin només per baixar ingressos i per disminuir les arques municipals. Nosaltres també volem que qui més té, més pagui. I aquesta és la diferència de paradigma, és allò que ens diferencia, allò que ens ha fet votar, com deia abans, en contra d'aquests pressupostos que han anat plantejant en aquest mandat, i és el que ens ha fet apartar de les negociacions. És cert que ens vam reunir, i també és cert, senyor Brugueroles, que el primer que ens va dir és que vostè no pensava tocar res de tot això, i això és el que ens va fer autoexcloure d'aquestes negociacions. Entendre que el nucli del pressupost, la base, no la compartim, entendre que hi ha aquesta falta de confiança és el que ens fa votar en contra d'aquest pressupost, que esperem siguin els últims de Convergència en aquesta ciutat. Gràcies.
Sí, per part d'Esquerra, senyor Gutiérrez, en les comissions informatives em consta que, tal com jo vaig demanar, no a totes, però que en la majoria ja s'estan presentant els quadres de seguiment de les mocions. Bueno, sí, doncs sí, a més ho podem demostrar, d'acord? No és el tema del plenari, però com que ho ha dit de manera tan taxativa, doncs, en qualsevol cas tenim mecanismes per comprovar-ho. Per part d'Esquerra, Senyor Villasenyor.
Gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, avui que parlem de pressupostos, enviar una forta abraçada a en Gustau Folch. D'altra banda, per un tema absolutament formal, en les al·legacions que es presenten en aquest plenari, que evidentment restaran rebutjades per defecte de forma, demanar de cara a l'acte que s'incloguin totes les al·legacions que el nostre grup va presentar. Ja sé que és a benefici d'inventari perquè totes queden rebutjades, però no hi són totes i, per tant, sí que els hi agrairien de cara a l'acte que les al·legacions presentades, igual que la resta dels grups que han mirat, que hi constin. Més que res perquè d'aquí 25 anys algú raro potser s'ho mira i tal. És 8 de febrer. És 8 de febrer, com ho deia anteriorment el ponent del govern, això no havia passat mai, els pressupostos sempre s'havien aprovat al desembre, és possible que en algun cas al mes de gener, però no havia passat. I això és la fotografia de dues característiques. No hi ha un govern en majoria, això era fàcil, de fet, jo diria que no ha estat... indirectament no ha hagut majoria en aquest mandat i sobretot no hi havia una majoria de pressupost. També hi ha un altre fet que correteja en els nostres discursos, que són les eleccions municipals que estan a 3 mesos i mig i escaig, cosa que jo no sé si ajuda o no als acords, però en tot cas és un fet que cal considerar. Els antecedents. N'heu parlat als diferents companys que hem parlat anteriorment. Nosaltres vam optar per fer accions de govern des de l'oposició i vam realitzar un pacte d'estabilitat pressupostària el 16 i el 17. El 17, diguem-ne, que ja, diguem-ne, amb bastants interrogants, i tot plegat, i el govern municipal va trencar aquest pacte d'estabilitat en el seu moment i això va quedar com va quedar. Els pressupostos de 17 i 18, sobretot el que van fer va ser endarrerir aquells acords fets, com la famosa sala de concerts, i després en parlarem del Sainet Concerts. I nosaltres, davant d'aquesta circumstància, de l'abstenció de l'anterior vegada, ens hem trobat davant dos principis a executar. El de la revenja, aixecar el ditet així, bueno, no l'aixeco perquè com que hi ha el company del Partit Popular, Xivatarra, pensarà que és ell, li dirà l'alcaldessa i tindrem un lío, o el de la responsabilitat. Clar, això a 3 mesos i mig de les eleccions fa certa gràcia, fins i tot és un tema de justícia poètica pel que va passar el 2017. Segurament el manual pàgina 1 de l'oposició no es pacten pressupostos a 3 mesos i mig de les eleccions, perquè bàsicament així pot rajar del govern que no ha aconseguit les majories i que no s'ha fet això i no s'ha fet l'altre. I com us dèiem, el tema de la revenja seria atacant el govern municipal, ens fotríem a certa gràcia, ens aniríem a fer uns vins, però al final el que és important d'un pressupost no és moltes coses, sinó és el que s'aconseguirà. Cal dir que nosaltres el pressupost de 2018 vam votar en contra, per tant, si això que cau, hi haurà un pressupost al qual vam votar en contra, que no deixarà de ser també curiós. Nosaltres compartim part dels discursos que han fet els companys sobre si es compliran o no es compliran. Clar, si agafem un històric, podem pensar d'una manera gairebé matemàtica que molts dels acords no es compliran. Segurament una part sí, molts s'han complert, segurament tard, però molts s'han complert i altres no. Però l'únic que podem fer en qualsevol cas és intentant que es compleixin, sabent que és un pressupost anual, però que hi haurà una revàlida d'aquí uns mesos, però en qualsevol cas, passi el que passi, i ja els dic, a nosaltres els agradaria que el nostre grup fos alcaldès o alcaldessa o el que sigui, però en qualsevol cas nosaltres defensarem aquests projectes d'habitatge i tots els altres estiguem on estiguem. I el que hem intentat és fer-ho també des de l'oposició amb mentalitat de govern. Per tant, prorrogar el pressupost podria tenir sentit per aquells grups que van votar a favor en l'anterior mandat, en l'anterior any. Per aquells que no ho van fer, entendran que no ho té sentit. Aquesta aprovació inicial que es va realitzar amb l'abstenció de la CUP, Esquerra Republicana i el company Xavier Cortés, i que després es va retirar de l'ordre del dia, atès que no hi havia un suport, necessitava una nova línia de negociació, una ronda de negociació en la qual nosaltres vam entrar, no sé si amb moltes esperances o no, però que finalment ha donat una sèrie de fruits. Bàsicament, n'ha parlat en Pere, per exemple, de que molts dels projectes venen d'anys anteriors. Sí, ho hem posat perquè no s'han acabat de realitzar. I això no ho hem negociat, perquè allò negociat ja està negociat. Segurament som una miqueta rarets, però és el que considerem. Què es pot perdre si aquest pressupost no tira endavant? Ho ha parlat el company Brugueroles, digui alguna coseta, la lliure disposició dels consells de barri també, part dels diners d'algunes inversions, no totes, jo crec que hi ha alguna de les que ha dit que no d'allò, però la majoria sí, la mirada, alguna cosa així. Clar, quedarien com hipotecades noves taxes i ingressos. El company del Partit Popular, evidentment, això de més seguretat i menys ingressos i menys impostos, esto en el mundo de Llupi segurament sí existeix. En aquest, no. O sigui, si fem una cosa, sí, però hem de posar ingressos d'un costat. I els ingressos venen de generació o de canvi. I no hi ha més història. Llavors, hi ha un tema que ha estat molt important per nosaltres, i direu, doncs, això no és problema nostre. Sabeu que els treballadors municipals han perdut el seu poder adquisitiu des de l'any 2012, excepte un petit canvi l'any passat, una pujada l'any passat, i en aquest moment el pressupost contempla una pujada d'un 2,25, que venen a ser 745.000 euros, bàsicament que compensen, si traiem la inflació, no massa, però compensa alguna cosa que els treballadors de la casa han perdut. Independentment de que algú va prometre el càrrec també pels treballadors i les treballadores i que això, bueno, és un, diguem-ne, és un mandat, entenem que és important. Però clar, això també vol dir que això no vol dir que no es pugui fer, sinó que s'hauria de fer modificacions de crèdit, segurament a partir del mes de juny o traient altres partides d'ordinari per 745.000 euros, que a hores d'ara ens sembla bàsicament impossible. Per tant, aquest és un tema fonamental. Què implica l'acord de pressupost, que avui no hi és, perquè avui estem parlant d'altra cosa, que sinó que anirem veient els propers mesos, i jo no sé si els companys de l'equip de govern se l'han llegit, jo crec que l'alcaldessa segur, i els membres que m'estan negociant, perquè teniu una feinada en els propers mesos que no vegis, entre elles redactar subvencions, acords i portar a ple moltes coses. Per tant, que diguem-ne que avui no acaba res, bàsicament comença. Posar d'acord allò, posar de manifest allò acordat, posar diners a mocions aprovades, n'hem parlat també de la zona esportiva, després d'altra situació, generar ingressos, el tema de l'habitatge públic, jo crec que fins i tot els companys ho han explicat. Sí, en tot cas, reduiré la part de següent, senyora alcaldessa, d'habitatge molt bé, no molt bé, com a mínim millor que en altres ocasions, dues promocions que tiraran endavant, per tant, la de joanistes i altres que, com que s'estan negociant, no les citaré. El tema del tribut metropolità, que ha generat molta qüestió també en mitjans de comunicació als veïns, hi haurà bonificacions pel comerç, que com saben subvencions no tenen bonificació. La sala de concerts, balla merder amb la sala de concerts. Nosaltres volem una sala de concerts, no volem una sala B o una sala C o una sala Z, perquè ja n'hi hauran. Per tant, la sala de concerts és el que és necessari. En aquests moments hi ha un informe que diu que aquesta sala de concerts val tant. Els 780.000 famosos, més els 100.000 que ja hi són, més els 470 i algo, que amb licitació són 400, que és el que hi ha al pressupost. Nosaltres no sabem si això val 30 euros més o 30 euros menys. Per tant, si per fer concerts caldran alguna cosa més, s'hauran de posar. Aquest és el nostre acord, i és un tema que, la veritat, portem el dia d'ahir, que va ser per llogar-hi cadires. Però en qualsevol cas, aquest és el nostre tema. Pa integral del barri del Monestir, per fi es podrà comprar el centre cívic, i el centre cívic, que jo crec, tots estem d'acord amb aquestes circumstàncies. Sabeu que hi ha 400.000 euros que venen del pressupost anterior, i en aquest moment ja s'ha arribat a un acord de compra amb els propietaris, i per tant es pagarà en 2 anys. I les següents intervencions després. Gràcies.
Gràcies. Per part de Ciutadans, el senyor Blázquez.
Sí, buenos días. Antes de todo, al igual que ha hecho el señor Villaseñor, darle un fuerte abrazo a Gustavo Folk. El tiempo relativo, como decía Einstein, lo digo porque la intervención del señor Villaseñor ha superado ampliamente los 8 minutos. Nuestro grupo votará...
No. 7:30, no. I ara no farem una discussió d'aquesta tonteria.
És científico i empírico.
Té la paraula, sisplau. Comptabilitza aquesta estona que ha parlat, o la poso,
no sé.
Poso a zero una altra vegada,
sí,
li sembla?
Sí, me parece bien.
El poso a zero, sí. Restablir, iniciem.
Nuestro
endavant,
grupo...
senyor Blázquez.
Vale, gracias. Y si puedes en silencio, lo agradecería. Gracias. Nuestro grupo votará en contra del presupuesto que hoy se nos presenta. En su día ya hicimos una intervención de cuál había sido nuestra propuesta y hoy no la vamos a repetir. Creemos que algunos grupos están repitiendo el debate que ya hicimos en diciembre. Sin embargo, sí vamos a valorar el hecho de que hoy estemos aquí. Y este hecho es el acuerdo al que han llegado tanto el PDCAT como Esquerra Republicana, acuerdo que valoramos como negativo y que creemos que tiene como principal fin el hecho de que a ambas formaciones se hagan un publirreportaje a 3 meses vista de las elecciones municipales. Este acuerdo es básicamente humo y persigue un fin electoral para ambos partidos. Estamos hablando, por lo tanto, de un contubernio más que de un pacto. Estamos hablando de más de lo mismo, una traslación de los extraños acuerdos de los socios del procés a la política municipal. Avergüenzan varias cosas de este acuerdo. En primer lugar, que integre y nos venda como nuevas medidas que ya se están realizando, que tienen presupuesto y que están calendarizadas. Por poner tan solo un ejemplo, comentar la cobertura de la piscina del Parc Central, que según el residuo de Sports ya estará lista antes del verano y que se inaugurará este otoño. Y, por supuesto, que tiene una dotación presupuestaria. Vamos, que nos están vendiendo los firmantes del acuerdo la misma moto varias veces. Así que, por favor, no engañen a la ciudadanía y no digan, como están diciendo, que fruto de este acuerdo será la cobertura, porque esta se habría hecho igualmente. En segundo lugar, también se integran en el documento muchas medidas que ya habían pasado por el Pleno, se habían aprobado y había un consenso político de todas las formaciones de llevarse a cabo. Un ejemplo es todo el bloque de medidas que habla de que Bromusa haga lo que tiene que hacer, que es vivienda en régimen de alquiler social. Y repito, aquí ya había un consenso o determinadas actuaciones que afectaban, por ejemplo, también, porque lo habla el pacto, al barrio del Monestir, que también en su día pasaron por este pleno. Y todos los grupos nos comprometimos con la mejora integral de este barrio a que se destinasen recursos. Es decir, resumiendo y a nuestro juicio, el documento es redundante. Haciendo un punto y aparte, quisiera celebrar, eso sí, el hecho de que el centro cívico anunciado en el cruce del Paseo Torreblanca, Mavinguda Saladañola, lleve el nombre de Casa de la Aba Memorial Alfonso Guisado, que es de lo poquito que hemos encontrado positivo en el documento. En tercer lugar, también sorprende el uso de infinitivos por el que parecen empezar algunas de las medidas presuntamente acordadas. Continuar con el complex esportivo de Mirasol. ¿Pero dónde está el dinero? ¿Cuándo se va a hacer? Esto no lo pone en el acuerdo y, por lo tanto, no es un acuerdo. En todo caso, será una declaración de intenciones o un brindis al sol. Esta falta de concreción en fechas y en cantidades presupuestarias, francamente, podríamos decir que impregna todo el documento. Otro ejemplo, centro de acogida de animales. Lo mismo, ¿en qué fecha? ¿Cuánto cuesta? Cuarto y último lugar. Quisiéramos criticar el que se aumente la presión fiscal para cuadrar los números. En este caso, hablar de que la plusvalía pase de un 29-30% no es una buena noticia. Teniendo en cuenta, como lo tenemos todos los grupos políticos, el nuevo recargo al IBI, que aumentará aproximadamente un 13%, para pagar el impuesto metropolitano y que ahora veremos en los tribunales en qué queda, según ha anunciado el PDCAT. Pues bueno, teniendo en cuenta el panorama, parece contraproducente seguir apretando a la ciudadanía, en este caso aumentando el impuesto a la plusvalía. Recapitulando, por un acuerdo inconcreto en su mayor parte, que incorpora actuaciones ya en curso y que, a nuestro parecer, obedece a un ejercicio de electoralismo para las formaciones que lo firman, amén de que Esquerra Republicana también hace suyo el papel, dicho de forma llana y utilizando, si me lo permiten, un término coloquial de pagafantas. Por todo ello, desde Ciutadans votaremos en contra de este acuerdo, que más parece, por desgracia, un contubernio. La única nota positiva a todo esto, ya finalizo, es que en 3 meses tenemos elecciones municipales donde estamos seguros de que un nuevo equilibrio de fuerzas donde Ciutadans, esperemos sea clave, permita futuros presupuestos más acordes a las necesidades reales de los ciudadanos. Gracias.
Per part de la CUP, senyor Bea.
Bé, bona tarda. Al ser els darrers pressupostos del mandat, hi ha la temptació de fer balanç, però bé, tothom sempre diem el mateix. Els grups que tenen un sol regidor parlen en plural, sempre fan el mateix, jo sempre dic el mateix, el Ramon sempre diu el mateix. No val la pena seguir el mateix. En tot cas, sí, recordar dues coses estructurals que hem dit sempre. Per nosaltres, de punt de partida, ja tenim un cartipàs sobredimensionat i reiterem el que diem sempre, un model de ciutat tan maco com car, tan agradable de viure-hi com car. El que passa és que mentre convencem a la gent que voti per un canvi de model de ciutat, doncs respectarem el que es vota. S'ha de respectar el que vota la gent a Sant Cugat i a Caracas. Com a següent punt, crítica al procediment. Nosaltres, amb el Carles, sempre hem parlat de tots els temes. En la segona ronda de negociació ja no hi vam entrar, però la primera sí, vam fer més d'una trobada. I com a cosa positiva, això sí que s'ha de dir, és que algunes de les qüestions que nosaltres sempre hem parlat i que no s'havien tractat, aquest cop sí que les hem pogut debatre. La nostra crítica, una mica del pecat original d'aquest pressupost, al nostre entendre, és que se'ns va ensenyar un pressupost ja fet i creiem que, donades les circumstàncies d'un equip de govern que està en minoria, doncs hagués sigut interessant si haguéssim volgut el suport de la CUP, que hi ha algunes mesures a les quals haguéssim pogut donar suport, doncs abans de fer el pressupost, poder l'estiu, asseure'ns i dir, escolta, haurem de pactar un pressupost i fer-lo. Crec, i ja no només per això, pels propers exercicis, crec que la pràctica, que a més l'entenc perquè després de molts anys de majoria absoluta on no et cal negociar, és comprensible, doncs la pràctica de dur el pressupost ja fet dificulta molt les coses. Tot i que, com he dit, hem parlat d'una mica de tot. Sobre l'acord amb Esquerra Republicana, jo els diria, no faré servir el terme pagar fantes perquè em sembla una mica faltón, però sí que els diria que, bé, tenen més moral que l'Alcoyano, realment, perquè hi ha moltes coses, vull dir, entenc perfectament el que diu el Ferran de la responsabilitat, jo també després parlaré de la responsabilitat que crec que assumim com a grup de la CUP Procés Constituent, però nosaltres ens genera dubtes, evidentment. Nosaltres en aquest mandat hem votat en contra i ens hem abstingut. La primera vegada que van arribar a l'acord amb Esquerra Republicana ens vam abstenir perquè pensàvem que era un pressupost millor del que s'hagués fet sense el pacte amb Esquerra Republicana. No tenim problemes en si un pressupost ens agrada votar-hi a favor o abstenir-nos o votar-hi en contra. Per això nosaltres avui no entraré en aquesta cosa de l'electoralisme i així, perquè cadascú fa el que bonament creu. Faltaria més. En tot cas, nosaltres això ens recorda, hi ha una cançó que diu «Esto mismo ya lo hemos vivido, esto mismo o algo muy parecido», no? Doncs és la nostra sensació amb aquest acord de govern. Hi ha les inversions al barri del Monestir, hi ha moltes coses que nosaltres ja les hem vist moltes vegades i la pregunta crec que immediata és per què les tornem a veure si ja estan pactades i s'havien de fer, no? Correm el risc a vegades que després hi haurà eleccions i ens posem les mans al cap per l'abstenció i tot això, i correm el risc que la ciutadania percebi de manera creixent que l'Ajuntament és una màquina gegant i eficient de fabricar paper mullat. Com a paradigma d'aquesta qüestió, la sala polivalent mereix un punt a part. Nosaltres, sense un pla d'usos, sense saber ben bé què farem i amb uns informes, amb uns dubtes raonables que compleixi la funció per la qual ha de ser, per la reivindicació històrica de la ciutadania, doncs creiem que sona una mica precipitat i de nou sortir el pacte amb Esquerra del 2016. Vaig citar, em sembla, l'aprovació inicial, el març del 2004, es va dir que en 2 anys tindríem una sala, fa 15 anys, 13 de demora. Deixeu-nos, per tant, nosaltres ser una mica prudents i dir que no sabem si tindrem sala de concerts i si tenim una sala no sabem si efectivament serà el que nosaltres creiem que necessita la ciutat. Tema habitatge. Una cosa positiva i una negativa. Creiem, per exemple, de totes les mesures de l'acord, n'hi ha una que diu adquirir un nou solar a la zona nord del territori, no? Un nou solar amb l'objectiu de fer-hi 50 habitatges. Endavant amb aquesta mesura, evidentment. Però això ens fa reflexionar sobre una cosa. Si podem comprar un solar, si podem comprar aquest solar, si no menys tinguéssim els ingressos que menys tenim, no contemplant qüestions com l'IBI, no explotant endeutaments, moltes qüestions, podríem fer apostes més valentes, més descomplexades. Les nostres propostes, bàsicament, quan vam parlar amb el Carles, eren recuperar els ingressos d'IBI que teníem abans del descens del 2,16 al rebut, no tornaré a fer el símil aquell d'un cafè amb llet o més inversió en habitatge, però aquí és normal, o sigui, l'equip de govern té unes prioritats polítiques, escull, totalment legítim, el que passa que per nosaltres, pel grup de la CUP, aquest cost d'oportunitat és massa gran. Menys tenir tants ingressos no ens permet abordar de manera total la qüestió de l'habitatge, que per nosaltres segueix sent, evidentment, la qüestió cap de la Sant Cuat. Per tant, nosaltres vam plantejar això, no? El tipus màxim de les plusvàlues, l'IBI recuperar el que teníem abans del descens del valor cadastral i parlar del tema endeutament. Com a cosa bona, reiterar, aquestes coses les hem parlat amb el Carles i l'endeutament s'ha valorat. Creiem que, com a mínim, està bé que comencem a plantejar, a posar tots els temes sobre la taula i mirar d'on podem treure ingressos. Perquè el que és evident, això ho deia el Ferran, em sembla, parlar de fer més coses i de baixar impostos, això, no és, això és impossible, no? Per tant, no farem aquesta cosa fàcil. Per anar acabant, per nosaltres, el titular, si ens diguessin, si fes una roda de premsa, diríem oportunitat perduda i uns pressupostos insuficients. Hem també parlat alguna vegada, no? Si fóssim un ajuntament que no té la capacitat de generar ingressos que té el nostre ajuntament, podríem dir, d'acord, vinga, aprovat justet. Amb la capacitat de generar ingressos que té el nostre ajuntament, malgrat que aquest any hem tingut aquell descens de la plusvàlua de prop de 2 milions d'euros, creiem que hem d'exigir més al nostre ajuntament. El nostre ajuntament ara mateix té unes problemàtiques a la ciutat que no està resolent i en gran part és per decisió política. Cadascú escull el que creu i nosaltres creiem, com deia, que el cost d'oportunitat és massa alt. Per tant, la pregunta que nosaltres plantejàvem el dia de l'aprovació inicial era: aquests pressupostos responen a les necessitats de la població de Sant Cugat? Per nosaltres aquell dia era no. Teníem l'esperança que amb la negociació responguessin per acabar donant el nostre suport d'alguna manera. No enganyaré ningú. Crec que després d'aquest acord amb Esquerra Republicana, nosaltres segueix sent no, però és menys no que abans. I nosaltres el tema de la responsabilitat ens l'hem plantejat, evidentment. El dia de l'aprovació inicial, bueno, quan es va retirar el punt de l'ordre del dia perquè no hi havia acord, clar, ens vam quedar una mica parats. Nosaltres això no, ni electoralment, evidentment, però no votarem alegrement un no. No serà un no allò convençuts ni per fotre ningú. Nosaltres ens sap greu no poder ser partícips d'un acord millor. Per nosaltres la responsabilitat és dir aquestes coses que pensem, que no estem aprofitant les nostres capacitats, i si no ho féssim no estaríem representant la gent que ens va donar confiança per dir aquestes coses. Per tant, nosaltres votarem que no aquests pressupostos. Esperem que, evidentment, es compleixin els acords, perquè n'hi ha que són importants per la ciutat. Esperem que no haguem de parlar més de la sala polivalent. Bueno, jo ja no en parlaré més, perquè aquest sí que segur que és el meu últim ple de pressupostos, encara que no he fet cap nota de premsa per explicar-ho. Però bé, nosaltres votarem que no. I res, ens veiem al proper.
Senyor Brugaroles.
Bé, gràcies. Miro de fer una síntesi de tot plegat, amb algunes notes que m'han cridat especialment l'atenció. No? Una, per exemple, em parlava de que si el govern governa per tothom o no, no. Això ho deia el company Álvaro del Partit Popular, i crec que ho deia perquè el pressupost inclou la quota de l'AMIC. I, clar, jo crec que tothom rep beneficis i càrregues també del pressupost municipal i de les ordenances per igual, amb independència de si hi ha aquesta qüestió o no. Jo entenc que aquesta pot ser una línia vermella per alguns partits, ho puc entendre, però jo crec que ho hem de dir amb claredat. És que jo no m'implico en aquest pressupost perquè hi ha la quota de l'AMI o perquè hi ha algunes altres qüestions. Bueno, no passa res, una posició és tan legítima i respectable com qualsevol altra, però ho hem de dir. Estic molt d'acord amb el que ha dit ara l'Ignasi Bea de la CUP, de que el pressupost s'ha de començar a treballar amb els grups del consistori bastant abans de que arribi el moment de l'aprovació inicial, perquè si no és molt difícil donar el període del tràmit d'al·legació. Però en tot cas sí que, ostres, vull donar plena constància, com a mínim, de que el govern mai considera que ni aquest ni cap altre acord ni és paper mullat ni es tanquen acords pensant que potser no es compliran. El que sí que és cert és que molts acords no s'han pogut complir amb el calendari previst. I n'hi ha un especialment significatiu que ara sembla que feliçment doncs, ja troba per fi el seu desenvolupament complet, que és la sala polivalent. No? Perquè aquell és molt antic i l'Eric Gómez amb raó ens el recorda amb freqüència. I és molt antic, i és una de les qüestions que fa molts anys que s'ha arrossegat. Però sí que vull deixar constància, i ho faig quasi a títol personal, però bueno, que segur que tothom al govern ens hi sumem, no? De que mai fem un acord que pensem que no voldrem o que no es podrà complir. Però és veritat, de vegades les circumstàncies canvien i les coses pot ser que es demorin o altres qüestions sobrevingudes esdevenen prioritàries. O canvia el cicle econòmic o passen coses com tothom sabem. I d'això em vull deixar plena constància, no? I que nosaltres hem treballat molt amb aquest acord. No ha estat fàcil tancar-lo, gens fàcil. Això no és un contuberni ni un publireportatge. Això és un acord polític. És un acord polític en qui s'ha volgut implicar més en construir-lo. I jo crec que això s'ha de posar en valor. I el Ferran Villasenyor ho ha explicat molt bé i crec que val la pena parar atenció a la posició de cadascú, no? Torna a sortir la qüestió de la redistributivitat de tot plegat. Jo repto l'amic Ramon Gutiérrez a que porti un ajuntament que redistribueix més que nosaltres. Que tingui, per exemple, una diferència superior entre el tipus general de l'IBI i el tipus màxim. O que tarifi més. O que, en fi, tot plegat, O que tingui línies de suport via subvenció, el que sigui, més que aquest ajuntament. S'ha plantejat la qüestió dels ingressos i, efectivament, al final els ingressos pugen, no? Tant per la via tributària com per la via de l'endeutament. Era la proposta original del govern? No. Però el que hem dit abans, el pactar exigeix flexibilitzar-se i crec que nosaltres ho hem fet. Reiteradament ha sortit la qüestió de l'habitatge. Poca ambició, deia, per exemple, en Pere Soler, no? Clar, a veure, tenim els 2 milions del pla 2030, l'1,9 que és nou del tanteig i retracte, que està en tràmit de la modificació del planejament. La nova línia, que aquesta és nova, de suport al lloguer i ampliada amb el pacte amb Esquerra Més. L'ampliació del suport a l'habitatge, l'acord en matèria als santjuanistes, ja mencionat, la parcel·la de Vullpalleres de Sant Cugat Nord, que ara es mencionava. Home, Déu-n'hi-do-reta, eh? Jo no crec que hi hagi hagut mai un pressupost o un paquet econòmic en aquest Ajuntament que incorpori un salt d'aquesta magnitud ni de lluny, ni de lluny. Déu-n'hi-do-reta. Clar, en Pere, jo, aviam, aquí, no, que ens hem vist una vegada i tal. Jo al PSC li vaig fer una proposta que estimava el 64% de les al·legacions presentades, 90 al·legacions presentades pel PSC, 64% que es plantejava estimar-les. No? No sé, jo, a veure, segur que erro i fallo i cometo errors seguríssim, i que les coses poden fer millors. Però, ostres, per voluntat d'aquest regidor i del govern, asseguro a tothom que no ha estat. Aquí s'hi ha sumat qui ha volgut, i tal qual ho reflecteixo. I finalment, el company Sergio, que sempre hem tingut molta cordialitat, i tot això després del ple ens expressem amb vehemència, no? Aviam, ja ho he dit abans, ni contuberni, ni public reportatge, ni res. Aquí de les intervencions que hem sentit que han fet al·lusió a les properes eleccions i que tant de bo hi hagi un canvi, l'única ha sigut la teva. Nosaltres estem aquí construint una proposta programàtica, una proposta pressupostària per continuar endavant amb els projectes de la ciutat. I crec que aquesta ha sigut la nostra posició honesta. I n'hem parlat sobre això. I algunes qüestions sé perfectament que les compartim. I algunes que no estan aquí recollides, però que han de poder tirar endavant. No? Bueno, jo crec que aquest consistori, doncs, avui una vegada més, amb diferència entre els grups, etcètera, doncs una vegada més expressa maduresa, expressa capacitat, fins i tot en temps més complicats que d'altres, com són els d'ara, de tirar endavant amb allò que ha de tirar endavant, no? I pensant, doncs, sobretot en el conjunt. I novament, doncs, vull llançar l'agraïment. I bueno, i el personalitzo, si voleu. Amb el Ferran fa molts anys que ens coneixem, hem compartit dos mandats ja de govern, i hem aconseguit conrear una certa confiança sempre en l'àmbit professional. I jo crec que hem pogut trobar, doncs, aquells àmbits amb els quals ens hem pogut trobar. També amb l'Ignasi i amb molts altres, amb el Sergio també, i amb molts, amb l'Àlvaro i amb tothom. I hem trobat molts àmbits de trobada. Jo hauria volgut que això hagués estat aprovat al desembre, no ha pogut ser, però crec que ens podem congratular, no jo, sinó tothom, perquè això és feina de tothom, de que ara sembla que sí que potser que per fi que podrem tenir el pressupost i que els projectes poden tindre. I reitero l'agraïment a tothom. Entenc la vehemència del moment, però això, amb el que hi ha. Vinga, gràcies.
Gràcies, senyora Pogranoles. Altres grups que vulguin intervenir ara amb rèplica? Senyor Cortés.
Gràcies, senyora alcaldessa. Abans que m'imputeu el temps que he de consumir, com que no estic a la Junta de Portaveus, desconeixia el pacte al qual podia millor organitzar-me el temps. Si us agrairia, m'indiquéssiu de quants minuts puc intervindre ara, si és que ho heu apamat.
3 minuts, amb certa flexibilitat, pues com sempre fem.
Val, em sembla que sí que procuro sempre complir amb l'estalvi i la inversió del temps necessari. Sí que voldria també, no havia observat el correu electrònic que ens fèieu arribar aquest matí anunciant-vos la notícia, la desgraciada notícia, que ha motivat i que justifica l'absència del company del director de l'àmbit d'economia i, per tant, sumar-me també ara en aquests moments a les mostres de condol que ja s'han expressat aquí en el plenari. Alcaldessa, reprenc el fil allà on m'he quedat. Jo sí que tornaré a parlar no específicament de la sala polivalent, però sí del fet de que ja ho ha comentat també el Ferran Vilasenyor, de la feinada que us es girava a hores d'ara i d'aquesta feina d'intercomunicar no tan sols en els qui estem fent oposició i formem part del consistori, sinó per descomptat en aquelles entitats finalistes que en principi s'han de beneficiar perquè el benefici d'aquella feina que fan sigui per al global de la ciutadania. I en aquest cas vull concretar un aspecte de l'àmbit amb el que m'he pogut afilar més prim, que és el col·lectiu d'esports, que deia i volia fer peu, i abans se m'ha interromput quan deia que el col·lectiu d'entitats esportives amb les que he pogut parlar no tenen prou informació de quin serà aquest pla d'usos o fins i tot quines possibilitats podran treure ells també de la sala nova polivalent. Lligo això també amb el concepte de la partida de l'espai per a entitat o entitats a la Guinardera, de la qual jo celebro molt que, fruit dels pactes doncs, que s'han arribat aquí, aparegui el concepte, aparegui la partida, però sí que recordareu, alcaldessa, us vaig acompanyar el dia de la presentació de la temporada del futbol sala en el pavelló de la Guinardera, i entre moltes altres coses que ens vareu explicar allà, en aquell acte, de forma molt empàtica amb tothom, vareu voler agrair la feina que, especial de tot l'equip tècnic, però en especial d'un jove que, a més a més de fer d'entrenador, fa les funcions d'arquitecte i que havia esmerçat un temps amb fer unes ratlles, fer una proposta per tal de rendibilitzar aquest espai que el futbol sala tenia com a just i necessari. I el que sí queda traslladar-vos és que tinc constància, o la constància que tinc fins ara, és que malgrat aquella proposta, i avui apareix això en el pressupost, doncs el que em transmet l'entitat és que no hi ha hagut un feedback i no hi ha hagut una feina, i per tant sí que em preocupa que aquesta voluntat política, que avui quedarà aquí reflectida amb la forma de vots que sigui, però que permetrà tirar el pressupost endavant, no hagi permès ja avançar doncs, amb el pla d'usos o amb la definició o amb les col·locacions d'aquest espai que havien avançat. Concretament ara em referia a l'acord que volia destacar del futbol sala. Per dir que no dic altres coses que crec que sí que s'han de dir, abans hi ha hagut polèmica sobre les comissions informatives, ens havíeu informat ja o no del seguiment de les mocions aprovades, i puc dir que de les 5 comissions informatives a les quals he pogut assistir aquesta setmana, com a mínim en 2 sí que s'ha donat compte, amb una amb més detall que amb una altra, però com a mínim puc dir que ja he sigut coneixedor de que efectivament com està el seguiment d'això. Acabo, això sí, amb les mocions aprovades o no i amb la feina que quedarà, el que sí que m'agradaria saber és com i de quina manera ens fareu el seguiment de tot allò que queda sub judice a l'aprovació d'avui d'aquest pressupost. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Benejam.
Sí, únicament per fer un comentari sobre el tema de la, com ja, de la redistribució del pressupost, com hi ha diversos grups municipals que han fet esment a la nostra crítica i a pujar els ingressos via recaptació per més impostos. Bé, jo ja he explicat i he donat algunes despeses, però el que recomano jo és fer l'exercici de veure partida per partida del pressupost per veure la quantitat de milers d'euros, de desenes de milers d'euros que es gasten en coses que no són competències obligatòries de l'Ajuntament. Està clar que nosaltres no diem de suprimir-les, però sí diem de reduir algunes d'elles. I hi ha moltes que ningú notaria que s'han reduït. Ja he dit, per exemple, 78.000 euros en subscripcions a diaris i revistes. Bueno, vull dir, algú s'entendria que l'Ajuntament no té subscripcions a diaris i revistes? No. Publicitat i propaganda, 280.000. A part dels departaments departament de premsa i del Cugat.cat, que també és propietat de l'Ajuntament, que costen més de 2 milions d'euros cada entre dues coses. Clar, és que hi ha moltes coses on es poden treure diners. I qui no ho vulgui veure, el que està fent és enganyant a la ciutadania. Gràcies.
Senyor Soler.
Sí. Disculpin. Zona Vermella, barri de Sant Francesc, Avinguda de Cerdanyola, Sala Polivalent, Xalet de l'Avinguda de Cerdanyola, Cobertura i Piscina Parc Central, Complex Esportiu Mirasol, Centre d'Acollides d'Animals, l'Espai Intermig Esportiu de la Zona Guinardera, etc, etc, etc. Això, reiteradament, fa molts anys que, a part de que estava en el programa electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya en gran mesura, doncs en els últims intents i els últims acords de pressupost amb Esquerra Republicana, doncs s'han arribat a sentir, i són els mateixos que surten ara, els acords aquí que surten ara. Algú realment, i a més ho he dit al Ferran, algú realment es pensa que aquest pressupost s'acabarà executant? Home, és greu. Si entrem en aquest pressupost i es diu això, creiem que és una mica greu ja aprovar uns pressupostos que sabem del tot que no s'aprovaran. Una cosa positiva: el pla de Promusa fins al 2030, en el seu moment Esquerra no hi va donar suport, ara en aquest acord sí que hi dona suport. Per tant, bueno, hem guanyat amb una cosa. Nosaltres hi vàrem donar suport en tema d'habitatge,
Sí, ens quedem curts. Podíem enumerar, podíem començar, però nosaltres creiem que ens quedem curts i que, a més, els hi he repetit abans, amb el decret llei del govern de l'Estat, doncs haguéssim pogut implementar encara molt més polítiques d'habitatge per a la nostra ciutat. Li he dit polítiques d'ocupació i no ens n'han fet cap. Però bueno, tornem amb el tema. Amb el tema de la incoherència de l'acord d'Esquerra Republicana. El nostre grup no donarà suport al pressupost, entre altres coses, primer perquè hi ha una manca de compliment d'aspectes fonamentals. Dixit, Ferran Villasenyor, el 16 d'octubre del 2017, en la seva excusa i explicació de dir no en el pressupost. La targeta ciutadana se n'ha parlat en diferents ocasions, se n'hem parlat, no s'ha acabat de desenvolupar. Etcètera, etcètera. Podríem parlar de... Sobre la sala polivalent, n'hem parlat en l'anterior punt, en el punt de la modificació, ja sabem quina és la nostra opinió, i per tant no estem contents. Aquesta sala polivalent, sala de concerts, ha quedat molt, com a mínim, per l'any proper. La cobertura lleugera de la piscina per central, en aquests moments té exactament el mateix pressupost que l'any passat, i podríem afegir, i que l'anterior. Podríem començar a repassar una mica la intervenció del regidor que utilitzava els arguments que en contra dels que ara utilitza a favor. És legítim, Ferran, vull dir, defensar una cosa quan se'n fa una altra. Mirin, nosaltres pensem que és un pressupost que no respon ni a l'organització ni a l'estructura de necessitat de funcionament d'aquest Ajuntament, perquè s'han corregut partides d'uns departaments a les altres, creant i crearà una tensió sobre la pròpia estructura de l'Ajuntament. Això la ciutadania no ho percep, però serà d'aquesta manera per implementar partides que vostès en diuen socials. I per altra banda, creiem que és un acord no pensat ni per Sant Cugat ni amb Sant Cugat. És un acord pensat possiblement per un futur proper. Moltes gràcies.
Senyor Gutiérrez.
No, jo molt, molt ràpid, simplement per respondre a una al·lusió que ha fet el regidor. A mi m'agradaria poder-li portar algun pressupost que superi, com deia, no?, la redistribució d'aquest pressupost d'aquest Ajuntament, però primer hauria de tenir les dades del pressupost d'aquest Ajuntament, perquè n'hi ha altres que sí que ho publiquen públicament, on surten les ràtios de redistribució. Aquest pressupost això no ho té. Llavors, no pot assegurar que és el més redistributiu de tots si tan sols hem calculat quant de redistributiu és. El que sí que podem calcular, no jo ni vostès, sinó que una cosa que es calcula, són els índexs de desigualtat. I la nostra ciutat s'endú la palma. Potser això ens hauria de situar la redistribució efectivament com una prioritat. I si ho fem prou, doncs fem-ho més.
Senyor Villasenyor.
No per intervenció, que si no els de Ciutadans em pagaran, però sí per allò, informacions creades. Pagar en el sentit que ha dit, no, que clar, com que és allò d'anar interrompent aviam si perdem el fil... No, això ja... Això... Aviam, després de la intervenció dels companys de Ciutadans, rotllo Concilio de Trento, Martillo de Herejes i Brazo Derecho de la Cristiandat, on se'ns ha acusat de rebel·lió, sedició i no sé quines coses més, simplement dir-los que aquest pressupost i allò que posa en aquest pressupost, o alguna de les coses en aquest pressupost, la garantia que continuïn és que vostès no tinguin l'alcaldia i el govern d'aquest Ajuntament, perquè és evident que moltes de les coses que hi són vostès les traurien. Però en qualsevol cas, jo ja entenc que estem on estem i aquí cadascú ha de fer el seu paper, com és lògic, cregut o no cregut, i el teatrillo que tots fem, nosaltres també, doncs és el que és. Nosaltres més aviat de Fanta som de Priorat, en tot cas de l'Ermita, diguem-ne, que segurament és el que hi ha aquí i no una ampolla sinó unes quantes caixes que, per cert, no hem obert, ja les obrirem perquè alguns, no sé si vostès a cop de Fanta el gas els hi ha pujat. Mireu, hi ha dues cosetes molt reduïdes. Mira, m'agrada que em citis, feia temps que no ho feies. En qualsevol cas, és que tens tota la raó, no es va fer en aquell moment i per tant l'únic objectiu és que es faci la sala de concerts el 2018, per tant el novembre de 2017, Pere, no hi havia sala de concerts. Ara hi ha sala de concerts? No, tampoc. Ara el que hi ha és una licitació per fer una part i els diners que seran per fer l'altra. Si no s'ha fet, per això ho posem. Si s'hagués fet, no estaria l'acord. És que aquest és el tema, insisteixo, que cadascú fa el que consideri. Sobre la Guinardera. I ara sí que ens posem una miqueta seriós. Sobre la Guinardera, aquí hi ha un acord que diu que és un local per a les entitats, especialment aquelles que ho han demanat, que és el futbol sala. Per tant, centrem-nos. És això, i no posarem una xurreria allà dintre, posarem això que és l'acord que existeix en aquests moments. Sobre el tema del personal i tal, ja n'hem parlat, i simplement el govern és la vostra responsabilitat. Tenim una comissió de seguiment en aquests mesos i ja ho sabeu que si no es compleix, arrieros somos i ja ens trobarem.
Perdoni? Ah, bé, no, és que em pensava que acabava el rodolí del senyor Villaseñor. Senyor Blázquez.
Gràcies un poco por las alusiones del señor Villaseñor. No sé, tanta Fanta y vino. Se ha vuelto un poco críptico y la verdad es que confieso que no he entendido a lo que se refería. Él ha dicho que nosotros bastantes de las cosas que vienen en el pacto no las haríamos. Sí, sí que las haríamos. Las haríamos y las cumpliríamos. Lo que no haríamos es, como ha dicho el equipo de gobierno, pues hacer una cobertura de la piscina del Parque Central con 3 años de retraso. Y así con muchas otras cosas. Y lo que también haríamos es, cuando suscribimos un acuerdo, poner fecha y dinero. Y simplemente, por ponerle un ejemplo de lo que ustedes han firmado, pone línea de subvenciones para la conservación de habitatges. Señor Villaseñor, ¿de cuánto? ¿De cuánto? ¿Cuándo? Y como estas muchas, luego, claro, ustedes nos intentan colar, dice, 2 millones de euros destinados a la habitatge públic. Bueno, es que esto ya lo hemos votado en este pleno. Y, por ejemplo, durante 5 años a Promusa será una transferencia de 2 millones de euros durante 5 años. Y como estas, en fin, sobre todo, ya le digo, adolece el... Es decir, el documento lo que tiene es muchas buenas intenciones y medidas que al final hablan en infinitivo y son una declaración de buenas intenciones, pero no va más allá de eso. Por lo tanto, evidentemente, votaremos en contra y, en fin, un día nos tomaremos un buen vino, si usted quiere. Gracias.
Senyor Bea, vol intervenir? No? Doncs... doncs passem a la votació. Vots en contra... per part del senyor De Franc, del Partit Popular, Partit Socialista, Iniciativa, Ciutadans i la CUP. Poden baixar les mans, sisplau. Abstencions per part d'Units Avancem, el senyor Xavier Cortés, i vots a favor per part d'Esquerra i del PDeCAT Demòcrates. Bé, doncs, crec que no hi ha... Doncs, donem per tancat ja aquest plenari. Gràcies.